Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Molt bona nit, benvinguts a una nova edició del programa Església d'Urgell. L'Àlex Alsina és el control de les vies del so, els parla Carme Bonet. El tema central d'avui serà sobre la reunió del Consell de Pastoral a Urgell, presidida pel nostre arcabisbe Joan Enric Vives. En parlarem amb el vicari episcopal per a l'acció pastoral, mossèn Antoni Elvira. Parlarem d'altres temes en format més breu. Posteriorment, mossèn Joaquim Cebrián, rector de la Vall de Ribes, ens parlarà de la celebració al Santuari de Núria que va tenir lloc el dissabte passat, després que fos distingit com a basílica menor. I finalitzarem, com sempre, amb l'agenda.
Coneixes la història del Sant Crist de Balaguer? Van tirar la imatge al Mediterrani, va travessar el mar fins a arribar al riu Ebre, va pujar contracorrent fins a arribar al Segre i va remuntar riu amunt fins a arribar a Balaguer. Al santuari del Sant Crist, on es venera aquesta imatge, trobareu un entorn natural perfecte per a recessos. La Casa d'Espiritualitat compta amb hostatgeria i servei de restauració. Informeu-vos en el telèfon 973 44 53 35.
El Santuari del Sant Crist de Balaguer patrocina Església d'Urgell.
Recentment s'ha celebrat la reunió del Consell Pastoral Diocesà a Urgell, presidida per l'arcabisbe Joan Enric Vives. En parlem amb el vicari episcopal per a l'acció pastoral, amb mossèn Antoni Elvira. Hola, molt bona nit, benvingut.
Moltes gràcies, molt bona nit a tothom.
Durant aquesta reunió es va presentar un pla pastoral pels propers 4 anys. Quines són les principals prioritats d'aquest pla?
Aquest pla de pastoral, que el senyor que visa li agrada més que anomenar-lo prioritats pastorals, no? És a dir, què és allò que hem de prioritzar, perquè són moltes coses que es van realitzant a la nostra diòcesi, als nostres prestats, a les nostres parròquies, i moltes coses ja s'estan fent. Evidentment, hi ha tot un treball, tota una tasca evangelitzadora que es va duent a terme. No pas per dir, ara hem de fer, si no bé, en la seva introducció que ell ens feia també, que també consta en aquest folletó que s'ha editat en català i en castellà, doncs ell ens explica una mica el que ens ha anat remarcant, sobretot en aquest temps, no? Fer de manera extraordinària allò que és ordinari, no? Fer de manera molt bé doncs allò que hem de fer cada dia, no? el que ens toca fer. Llavors, responent una mica a la teva pregunta, ell ho basava en 4 grans prioritats, és a dir, o 4 grans eixos, per entendre's, o 4 grans pilars en el que la tasca evangelitzadora doncs es va fonamentant. Una primera prioritat és de la imatge d'una parròquia oberta al món i servidora, per tant, la importància i de la missió també de la parròquia. A vegades creiem que la parròquia ha quedat una mica en un segon terme, potser no creiem, o hem pensat, no?, que potser els moviments eclesials han tirat amb molta més força, però és que el mateix Papa Francesc ens recorda molt la importància, no?, de la parròquia, com aquesta es manté en cada població o en els nuclis propers, no?, de la parròquia, doncs com aquesta és l'autèntica comunitat, no?, matriu de la vida cristiana, no?, com ens recorda aquesta primera prioritat. Llavors, totes les prioritats, aquesta és la primera, la imatge d'una parròquia oberta al món i servidora, per tant, obertura al món en la dimensió de servei, no per tant tancats a casa nostra, sinó oberta al món, de sortir i en la missió de servir, no de ser servit, sinó de servir als altres. I totes les prioritats tenen també doncs, unes propostes i accions concretes, que no vol dir que siguin propostes noves, no vol dir que siguin accions que no s'han fet mai, sinó són propostes, evidentment, doncs que després ja, potser en parlarem més tard, no? Veure com nosaltres ho podem tirar una mica més endavant, això, potser aquesta dimensió, aquest aspecte de la parròquia a casa nostra, doncs això, mira, potser ho tenim una mica, o ens costa més treballar-ho, potser ho hem de tornar a revitalitzar una mica, és a dir, una mica la idea és també impulsar, no?, de nou, aspectes de la parròquia que potser hem tingut, que potser ara no tenim tant, i bueno, doncs donar-hi també aquesta nova força. Aquesta seria la primera prioritat. La segona prioritat és renovar la missió i l'atenció a les persones que viuen en ciutats i en pobles petits. Per tant, la nostra diòcesi d'Urgell a nivell de població és molt petita, no? L'extensió és la més gran de tot Catalunya, però a nivell de població són pobles
petits.
Sí, són poquets. La major part de configuració de les parròquies són parròquies petites i són poblets. Però això vol dir també cuidar-les més. Per tant, la segona prioritat és això, renovar la missió i l'atenció a les persones que viuen tant en ciutats, pobles més grans, caps de comarca per nosaltres, i en els pobles petits. Per tant, la importància també d'aquesta comunió eclesial a nivell doncs, també dels pobles petits, que tots som església en aquesta idea, i també molt la idea de comunió, no?, entre tots que som església. I amb les propostes i accions concretes, aquí, clar, es remarca molt en aquesta segona prioritat molt l'aspecte del laicat, no?, dels laics, de com ells no són suplents dels mossens, sinó que ells han de viure plenament la seva vocació com a laics. I que l'Església també els hi confia i els hi demana. Perquè a vegades pensem, bueno, que ara hi ha pocs mossens, sembla que els laics han de suplir els mossens. De vegades amb algun aspecte que no es pot arribar a suplir, no? Però semblaria una celebració de la paraula, doncs, abans hi havia molts més mossens, potser no calia, no? Però no, és que els laics han de realitzar també el seu compromís com a batejats en el nostre món, per tant, com a tals, no com a suplents ni en un segon terme, sinó el que els hi pertoca com ens pertoca cadascú en la nostra vocació en l'Església. Per tant, aquí hi ha molt l'aspecte de revitalitzar els consells de pastoral, d'economia, també de parròquia o de l'arxiprestat, acompanyar molt també les persones en les tasques pastorals de la parròquia, en la seva tasca doncs, també de sentir-se església, la formació dels laics i laiques, tot el tema, per exemple, de gran ajuda dels laics a nivell de conservació de patrimoni, a nivell també doncs, de litúrgia, de catequesi, de caritat, això és molt important, també que remarca aquesta segona prioritat. La tercera prioritat, aquest tercer gran fonament, és impulsar la transmissió i la celebració de la fe. Per tant, ja ens podíem imaginar quins continguts té aquesta tercera prioritat, doncs també amb tot de propostes i accions concretes, no? De dir, bé, doncs com podem acompanyar més els pares de cara, quan per exemple demanen el baptisme per als seus fills, doncs com podem fer una catequesi més adequada, com preparem millor també la celebració del matrimoni, les parelles que demanen també aquest sacrament de l'Església, com ajudar a descobrir més bé la paraula de Déu, la formació dels cristians, també la catequesi, no? Catequesi d'adults, que és molt, molt important, les escoles catòliques, l'educació en el temps lliure, per anar citant. Veiem que és clar, vas dient tantes coses, no? I cada cosa és un món, en aquest sentit, de molt de treball, de molta realització a fer, no? O, per exemple, celebracions exequials, doncs, acompanyar doncs, a les persones també en els moments forts, intensos de la seva vida. I la darrera prioritat és aquesta caritat sol·lícita pels pobres i necessitats. Aquesta opció i amor preferencial pels pobres, doncs aquí ja entenem doncs, la importància, per exemple, de Càritas diocesana, de Mans Unides i també totes les propostes que en aquests grans camps a nivell social doncs, s'estan realitzant. Per tant, diem, és que és molta novetat, no, són més aviat per ajudar-nos a nosaltres a descobrir potser aquells elements que potser s'han anat esmorteint amb el temps o que potser a les altres parròquies podrem impulsar de nou amb aquestes propostes i accions concretes.
Clar, es va parlar d'accions per tal de tirar endavant aquestes prioritats, per tal de fer-les possible.
Sí, hi ha unes accions concretes que en aquestes prioritats pastorals s'indiquen. El que sí que veiem, clar, això queda en un nivell que després, com tots diem, ens convé a fer-lo aterrar. En el sentit, no perquè les propostes no siguin irrealitzables, no, sinó en el sentit de dir, ara nosaltres, per exemple, en la nostra parròquia, com això, aquesta acció concreta que es diu de l'acció social, per dir, per posar un exemple, doncs com ho fem? Clar, aquest nivell de concreció ja tan personal, clar, el pla no ho pot fer, això ho hem de fer nosaltres en cada lloc. Es pot fer a nivell diocesà, a nivell de Càritas diocesana, es pot fer a nivell de delegació, es pot fer a nivell d'arxiprestat, però és clar, després, clar, el pla pastoral no pot tenir present la realitat del nostre poble perquè és una realitat molt concreta que coneixem els que vivim a la nostra parròquia. Llavors diem, clar, això ja ens agradaria fer, però veiem que no és possible. En canvi, sí que podem fer això altre, que seria tal, perquè comptem amb la gent que comptem, les necessitats que tenim, per exemple, no? Dir, atenció als pobres, voldríem fer un menjador social a la nostra parròquia, però és clar, la nostra parròquia que té 150 habitants, potser no caldrà fer un menjador social, perquè no és adequat, no, potser, potser si es planteja a nivell arxiprestal, dir, potser en el vostre lloc que tenim un local la gent pugui venir, però clar, cada lloc va veient les necessitats que té o allò que pot arribar a fer, no? des de la seva realitat. Per això, les propostes, les accions molt concretes, són propostes que hem de fer molt, o que hem de pensar molt nosaltres des del nostre lloc.
Per cada punt, clar.
Exactament, exactament. Perquè, clar, aquest nivell de concreció, que sempre es fa en molts àmbits, no?, de tot, l'has de fer tu, és a dir, pensant en la gent que tens, en la gent que som, en les realitats que tenim, això. Però sí que hi ha accions molt concretes que després tu has de dir, bé, això ara, qui ho porta a terme, com ho fem, amb quins diners disposem, com podem implicar més gent a fer això. Per tant, això és, per això s'ha de treballar. És un pla de pastoral que no ha de ser un llibret que ens quedi allà, sinó de dir, bé, doncs ara a nivell de consells pastorals de la parròquia, doncs reunir la gent, o potser reunir els catequistes, reunir diferents àmbits, no?, que tinguem a la parròquia, de dir, bé, aquests punts que se'ns convida a impulsar de nou, doncs com ho podem fer? Va, això és possible? No és possible? Això ho podem fer fins a cert punt? Doncs bé, cal també una certa imaginació, no? I una, sobretot una certa il·lusió a renovar.
Sí, allò que normalment es fa, però es tracta de pensar-hi més, no?, de posar-hi més atenció.
Exactament. I són quatre grans eixos, que es poden fer en tres també, però són quatre grans eixos molt, molt importants i que ja veiem que són coses que s'estan realitzant, s'estan realitzant ja avui en dia.
Durant aquesta reunió es va parlar també de les jornades de formació de catequistes. Se'n va fer una valoració, es va plantejar com es poden fer noves jornades?
Bé, de fet, sí, hi va haver un moment del punt de l'ordre del dia que va ser pròpiament una valoració de les jornades que vam tenir a nivell de tot Catalunya, les Illes Balears, que enguany vam acollir des d'Andorra, des del nostre bisbat, i la valoració, bé, a nivell organitzatiu, doncs...
Va ser força positiva, no?
Molt sí, positiva. La gent va estar molt contenta, els diferents bisbats que van participar, doncs, també a les nostres reunions del SIC ho van manifestar. A nivell formatiu també va agradar molt la qüestió dels tallers, a nivell de tenir noves habilitats, no?, a l'hora de fer la catequesi. Però també hi havia un tema que ens preocupava, que és el tema de l'edat dels catequistes, no?, que és una edat bastant, la mitjana de la gent que hi participa, bastant elevat. I també constatàvem, sobretot a la nostra reunió del SIC, que hi havia catequistes també joves a les parròquies, també hi ha catequistes joves. Llavors, nosaltres comencem ja a pensar a veure quin tipus de formació podem oferir també als catequistes més joves. És a dir, unes formacions a nivell interdiocesà, però també de cara als catequistes joves. És a dir, potser el nostre format, aquest any hem canviat una mica, però potser el format tant de conferències, de tantes xerrades, doncs els hi costa molt. Com també la modalitat que tenim ara de cap de setmana i hotel, no? Potser ells, per dir alguna cosa, els hi és més fàcil una casa de colònies, dormir amb lliteres, és un altre ritme, no?, de formació, com poden fer els monitors de l'esplai, no?, o caps d'escoltisme, no?, que és un altre tipus de manera de formar també els seus, monitors. Però tot això ja estem pensant, doncs, per donar resposta també a les necessitats que tenim.
I també un altre dels temes tractats va ser l'Escola Diocesana de Formació Permanent de Balaguer, que vostè mateix dirigeix.
Sí.
Què se'n va dir? S'ha parlat també d'introduir-hi alguna novetat?
Bé, de fet, el que vam informar va ser de la, inauguració ja de l'escola.
Del nou curs, no?
Sí, del nou curs, exactament, el dia 8 de novembre, que vam realitzar a Balaguer, el senyor arquebisbe va presidir la inauguració. La primera hora doncs, va ser aquesta, l'acollida, i les paraules també del senyor arquebisbe. I després ja la segona hora, doncs, ja va ser probablement ja la primera hora de treball, de classe, per entendre's, no? Dels dos cursos que tenim enguany, no?, a l'escola. Un és, tornem a iniciar el trienni amb la introducció a l'Antic Testament, i després el curs d'espiritualitat, que és el curs més d'aprofundiment, més destinat a les persones que han fet els altres 3 anys, o altres persones que només per aquest any volen participar a l'escola. Però que ha tingut molt bona acollida, perquè a hores d'ara són 26 alumnes al curs d'espiritualitat.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, sí. I després, d'Antic Testament, doncs, són 10, ara, en aquest moment.
Molt bé.
Però bé, en aquest sentit, doncs, per l'esforç, no?, pel compromís que significa cada 15 dies, no?, de baixar a l'escola en el format que mantenim.
Sí, sí, de Balaguer, no?, que en un principi hi havia dubtes de si calia canviar
el
lloc.
Calia fer-ho allà o canviar de lloc, però bé, sembla que el lloc, amb alguns els hi va bé, altres no, també és veritat. Però bé, de moment veiem doncs que...
L'escola s'ha consolidat.
De moment anem fent, si és el quart any, per tant anem veient que sí, que va tenint de moment doncs, persones interessades, no?, a fer una formació molt, molt concreta, molt com dèiem sempre, en tots els àmbits de la vida, més que no pas sigui una escola de ciències religioses, per entendre'ns. Comencem pregant, les 2 hores de classe de temari, i l'Eucaristia i el dinar, per tant, un ambient doncs, que sigui favorable també per la formació i que ens ajudi també la pregària, no?, i celebrar junts també la nostra fe, que és el més important.
Molt bé, doncs moltes gràcies i molt contents, mossèn Antoni Elvira, de que ens hagi acompanyat una vegada més al programa Església d'Urgell.
Molt bé, a tots vosaltres també per convidar-m'hi.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Després de parlar amb mossèn Antoni Elvira, continuem parlant d'altres temes. El passat diumenge 30 de novembre, coincidint amb l'inici de l'Advent i de l'any de la vida consagrada, l'arcabisbe d'Urgell va presidir el recés per als fidels d'Urgell, on hi van ser especialment convidats a participar-hi els consagrats i consagrades de la diòcesi. Més de 120 persones van omplir el santuari del Sant Crist de Balaguer per escoltar la predicació que va fer l'arcabisbe Joan Enric Vives, qui va subratllar la necessitat de demanar amb insistència «Veniu, Senyor Jesús», en aquest advent perquè el Senyor vingui i en renovi espiritualment. L'exposició amb el Santíssim Sagrament crea una llarga estona de silenci i pregària interior acompanyada per uns petits cants meditatius. El passat diumenge, dia 30, es va celebrar a la Casa d'Espiritualitat del Sant Crist de Balaguer la 36a Assemblea Anual de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes del Bisbat d'Urgell, amb la participació de més d'un centenar de persones. Una 50ena llarga de membres de l'Hospitalitat havia assistit a Núria a la Missa d'Acció de Gràcies per la concessió del títol de Basílica Menor al Santuari de la Mare de Déu. L'assemblea es va iniciar amb la celebració de l'Eucaristia al Santuari del Sant Crist, presidida per l'arcabisbe Joan Enric Vives i concelebrada per mossèn Ignasi Navarri, vicari general i conciliari de l'Hospitalitat, i amb la presència de la comunitat de les monges del Sant Crist. En la seva homilia, corresponent al primer diumenge d'Advent, el nostre arcabisbe va animar a viure aquest temps d'Advent amb un esperit de vetlla. està sempre a punt, a viure cada dia amb molta intensitat, a fer nostra aquella oració tan preciosa del Papa Sant Joan XXIII, només per avui, Senyor, i a repetir-ho cada dia. Com cada any, es va pregar pels membres difunts de l'Hospitalitat. A continuació, va tenir lloc la celebració de l'assemblea sota la presidència de l'arcabisbe i del president de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, Josep Maria Marimon. Coincidint amb l'inici de l'Advent, convocats pel Sant Pare Francesc, que es va iniciar la celebració a tota l'Església Universal de l'Any de la Vida Consagrada, que finalitzarà el proper 2 de febrer, festa de la presentació del Senyor. En ocasió d'aquest esdeveniment, els bisbes de Catalunya han escrit una carta per acompanyar el poble de Déu, les parròquies, comunitats religioses, moviments i institucions de les nostres esglésies diocesanes, perquè aquest temps de reflexió i de gràcia sigui un pas endavant en la conversió i la renovació espiritual i apostòlica, tan fonamentals per la nova evangelització. Tot seguit anirem fins al santuari de Núria, de la mà de mossèn Joaquim Cebrián, el rector de la Vall de Ribes.
Dissabte passat es va celebrar el santuari de la Mare de Déu de Núria, patrona de la nostra diòcesi d'Urgell, el fet que fos declarat basílica menor pel Papa Francesc. En parlem amb el rector in solidum de la Vall de Ribes, amb mossèn Joaquim Cebrián. Bona nit.
Bona nit.
Mossèn Joaquim, parli'ns dels fets més destacats d'aquesta celebració.
Sí, el més destacat va ser la participació de tantes persones vingudes de tot arreu del Bisbat d'Urgell i també de fora del Bisbat, especialment de Barcelona. Jo crec que la participació va ser molt nombrosa. Han comptabilitzat unes 900 persones de que van assistir, tenint present, com ja va destacar l'arquebisbe Vives, el temps que feia aquell dia, que era, va ser aquest cap de setmana que hi van haver tantes pluges torrencials, doncs encara dona més relleu a la importància de la participació de la gent, d'haver vingut de lluny, de vegades de molt lluny, i el més bonic va ser la mateixa celebració eucarística amb aquesta participació tan fructuosa, jo crec, de tothom. Es va veure com un ambient d'unitat, diria jo, al voltant dels nostres pastors, del cardenal Lluís Martínez Sistac de Barcelona, que va ser convidat per l'arquebisbe i va presidir la celebració, i també del nostre arquebisbe, i també tants preveres que van venir, eren més de 15 preveres del bisbat i de fora del bisbat també, diaques, hi havia també 3 diaques, els 2 del nostre bisbat i un de Barcelona, de la parròquia de la Mare de Déu de Núria de Barcelona, amb el seu rector, el mossèn Santiago Bueno. I un bon grup, també hi havia un bon grup dels amics de Núria, no diguem, quantitat de persones, de Ribes de Freser, de Queralps, de tota la vall. I del bisbat, doncs, un autocar de la Vall Fosca, d'Andorra, de la Seu, d'aquí Isona, bueno, de molts llocs ben llunyans que van haver de matinar molt i van demostrar així, doncs, amb fets i amb un gest bonic l'amor que tenen per la Mare de Déu, no?
I quins són els símbols basilicals que llueixen ja des d'aquell dia al santuari?
Sí, hi ha els símbols de tota basílica, que són el conopeu, que se'n diu, i el tintinacle, el conopeu que és com una mena paraigua, diguem-ho així, que és el que simbolitza, doncs, allò amb el que es va rebre el Sant Pare, diguem-ne, un dia que vingués. Ja sabeu que la basílica és un títol que confereix una vinculació especial amb el Sant Pare, una vinculació d'unitat amb el Sant Pare, i per això també ens fa a tota la vall i a tota la diòcesi doncs un signe d'estar a prop del pensament del Sant Pare i de la seva persona. Llavors hi ha el conopeu, que està doncs ja en el presbiteri col·locat, i el tintinacle, que és com unes campanetes que pengen, en aquest cas, d'un campanar que reprodueix el campanar de Núria, i que és el que seria el que avisaria de l'arribada del Sant Pare, en el seu cas. Més que res, són símbols visibles d'una dependència o connexió molt bonica de fe i de litúrgia amb el Sant Pare. No?
Els ha fet algú en especial, aquests símbols?
Sí, han col·laborat molt el rector i arxiprés d'Andorra, el rector d'Andorra la Vella, mossèn Ramon Sàrries, amb l'elaboració del tintinacle, i també la Cristina Orduña d'aquí del Bisbat, en quant al conopeu. Han fet una feina en poc temps i molt ben feta i amb molta il·lusió. Jo també puc dir, perquè és públic, el senyor arquebisbe ha agraït a tots els col·laboradors la bellesa d'aquella festa, que era un signe d'unitat entorn dels nostres pastors i, per tant, entorn del Sant Pare, entorn de Crist. I aquestes persones, jo he sigut només Mossèn Sares i la Cristina Orduña, perquè van tenir una intervenció molt important en l'elaboració d'aquests símbols basilicals, però també hi ha l'escut de la basílica, molt bonic, que aquí van participar més persones, també el sicari general i mossèn David Codina. Bueno, hi ha hagut una dedicació de la preparació de l'acte molt bonica. Avui precisament parlava amb una persona d'aquí de Ribes de Freser, que hi va ser com tants altres, i em deia, es veia en la celebració que estava ben preparada, que havia quedat d'acord abans, no? I això és bonic perquè
molt bona
ajuda,
organització.
Ajuda, sí, i sobretot és perquè hi ajuda el que ha de ser una eucaristia, no? Un temps de comunió, d'unitat amb el Senyor i d'unitat entre nosaltres, i que s'hi pregui, no? Un temps en el qual la comunitat prega amb el pastor.
I què suposa aquest títol pel santuari?
Jo crec que pel santuari és, per una banda, és com una floreta que adrecem a la Mare de Déu, com dir que Maria ens uneix a Pere, en la persona del Sant Pare. Per una banda, és una floreta de Maria, a la qual tota la vall i tot el bisbat ens estimem, i jo crec que hem de procurar que la devoció que li tenim també es manifesti en la vida de cada dia, en fer cas de Jesús, com ens deia el senyor cardenal. Maria, en l'Evangeli de les Noces de Canà, que és el que es va llegir, ens diu, feu tot el que ell us digui, feu el que Jesús us digui. Aquesta vinculació amb Maria ha de ser de la vida cristiana, de l'experiència, no? I, per tant, suposa un reconeixement a la devoció que hi ha a la Mare de Déu, i també això, un desig d'unitat amb el Sant Pare i amb la seva paraula de mestre per tota l'Església.
Molt bé, doncs gràcies, mossèn Joaquim Cebrián.
Gràcies a vosaltres.
Per aquesta col·laboració, per haver-lo tingut entre nosaltres. Fins la propera. Bona nit.
Gràcies, encantat.
I per anar finalitzant l'Església d'Urgell d'avui, uns apunts d'agenda. Demà dilluns 8 de desembre celebrem la festa de la Immaculada Concepció de Maria. És festa de precepte. Finalitzades les misses de la Mare de Déu, cantarem el cant de la Salve Regina en honor de Maria. El proper 9 de desembre, festa de l'Escola Immaculada de Tremp. El proper dimecres 10 de desembre a les 8 de la tarda al Casal Parroquial de la Seu, conferència de mossèn Xavier Parés sobre la reforma litúrgica del Vaticà II a Catalunya. El proper dissabte 13 de desembre a les 8 de la tarda a la Catedral de Santa Maria d'Urgell a la Seu, missa d'infants, pares i catequistes, inauguració del pessebre de la catedral i benedicció de les imatges del nen Jesús per posar-lo al pessebre de casa. Recés d'Advent, diumenge 14 de desembre a les 6 de la tarda, a la Sagrada Família, a la Seu d'Urgell, amb vida creixent. El passat cap de setmana, 28 i 29 de novembre, es va fer el recapte dels aliments per la Solidaritat Càritas Parroquial, juntament amb les altres ONGs de la Seu, van recaptar 12.000 quilos d'aliments. També se celebrarà el proper dissabte, dia 13, Santa Llúcia. La missa de les 11 serà a la Catedral de la Seu, en honor de la Santa. També a la 1 se celebrarà una missa a la Sagrada Família en honor de Santa Llúcia. I l'Esplai de la Gent Gran honorarà també a Santa Llúcia amb una missa solemne on cantarà la seva coral el proper diumenge 14 a les 10 del matí a la Catedral de la Seu. Així finalitzem l'Església d'Urgell d'avui. Que passin una molt bona setmana. Fins diumenge vinent.